Virgo Víctor Macrep. Atrevo a ir. Aquí Peyu.
Aquí Neus Roser.
Atreveu com va?
Tu Neus molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull lliure d'aventures, vull lliure de la tortura.
El búnquer.
...1880, Clermont, ciutat del Cap, colònia del Cap, actual Sud-àfrica.
T'ha fet gràcia?
Colònia del Cap m'ha fet gràcia, perquè he trobat una cosa molt específica, no?
No, t'has posat ja la colònia del Cap?
És la colònia del Cap, que està bé perquè ha de fer la mateixa olor un braç que una orella.
Doncs tens tota
estaria
la
bé que hi hagués colònia específica, no? De,
colònia
bueno,
pel cap.
Pel cap, una colònia, bueno. I pel cul una altra, no?
Doncs sí, sí. Ja, tanto amb la colònia al cul, tanto si porta alcohol. Oi que hi ha una pinta pel bigoti?
Sí, senyor. Sí, senyor, que no faig servir. Però sí, no. Sí, sí.
Has de tenir molt de bigoti.
Has de tenir molt bigoti. Bueno, avui ens hem d'endinsar als suburbis de Ciutat del Cap per trobar-nos amb el nostre protagonista, un nounat molt especial que és anomenat Pierre.
Ai, molt Pierre. Especial. Mans de llagosta.
No.
Tres caps.
No.
Niño lobo.
En Pierre és ben normal, ho té tot a lloc, Jair. Dic que és especial perquè és el primer fill del matrimoni Basson. En Pierre és molt especial perquè els seus pares feien molt temps que volien tenir fills, però no ho aconseguien.
Bueno, com tants altres.
Sí, els pares d'en Pierre, això de tenir canalla, se'l resistia fort. Però un cop han començat, li han trobat la traça i ara per ells això d'omplir la casa de nens els sembla bufar i fent polles.
Ah, mira, han trobat com es fa. Ah, mira, era per aquí.
Ah, era per aquí, ah.
Tu, lo que eres un viciós.
Ah, amigo.
Lo que eres un viciós,
sí,
tu. Tenies sí. El vici florentí.
Sí, ja, eh? Llavors la colònia del cul, sí. Després del petit Pierre, tenen tres fills més, tu.
Ostres,
vinga.
Ostres, que volen superar el rècord de natalitat de l'any passat?
No, 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 ni el rècord ni s'hi acosten, eh? Els Basson tenen quatre fills,
sí?
En un període de 10 anys. No és cap bestiesa, tampoc.
No, no està malament,
però no és una bestiesa. 40 fills?
No, on te vas amb 40 fills?
La canalla que han tingut fa que els pares d'en Pierre estiguin radiants de felicitat, però la veritat és que el nostre amic, en Pierre, no està tan content. Ell sempre havia estat la nineta dels ulls dels pares, però des que té germans ha perdut tot el protagonisme.
Ara està gelós, eh? Té allò del,
bueno,
el príncep. Eh?
No ho pot evitar, el que del príncep.
El príncep destronat, eh? És una síndrome, allò dels nens, eh?
Els nens.
Neix un germà i es tornen locos. Bueno, tranquil, nen.
Tu tens germans.
Coi,
però tu ets el petit.
No, sóc el gran, jo.
Ets el gran.
No tinc cap síndrome.
No et va passar,
jo.
Això? No, va...
no ho recordo.
Com gelos,
no,
unes coses?
No sé si vaig intentar tirar cap germà per la finestra. En algun moment segur que sí.
Segur que
quan
sí.
Petit.
Abans els regals i les atencions sempre eren per ell i ara ho han de compartir tot amb aquells mocosos. Està mort, mort, mort de gelosia. No. Quan fa 10 anys, en Pierre ja no li queda rastre de l'alegria que desprenia de petit. Abans era un nen alegre que es passava el dia cantant i ballant i ara, en canvi, està sempre de morros. Està sempre enfadat. No té amics.
Que ens ha sortit raret.
Una mica raret,
raret sí.
Una mica raret, sí. Sobretot des de que comença a agafar aficions estranyes. A partir dels 10 anys, en Pierre, el que més li agrada és construir gàbies per capturar ocells.
Bueno,
veníem de tenir ocells morts a sota
clar,
el llit.
Clar, una gàbia ben maca que... Bueno, no sé.
Llavors, quan en caça algun, se l'emporta a casa, es tanca la seva habitació i dissecciona el pobre animal.
A veure, calma, calma. Potser estem davant del niño cirujano.
Ah, ja ho veurem, aviam si va per aquí. De moment, si et serveix de pista, et puc dir que en Pierre té el... bueno, altres gustos, a part de disseccionar ocellets.
Què?
Al nostre amic també li agrada raptar gatets pel carrer i descobrir què passa quan els hi amputes les potes. Aviam.
Fuera, fuera. Fuera, fuera.
Fuera, fuera. Fuera, fuera.
Ja l'hem perdut. Som
sí,
a la pàgina 3 i ja l'hem perdut.
Sí. Jo sóc el primer que vaig reconèixer que de petit feia allò de les mosques, que els hi arrencava les ales i feia
sí.
Un laberint.
Això se't perdona.
Això sí. Però arrencar-li les potes a un gat, a veure què passa, és
no.
Que molta imaginació no has de tenir per saber què passarà.
No. Què li passa?
Què li passa al gat? Sí, pues que no té potes.
No. Ei, que
no es pot, no es pot fas, arrastrar com un
li
cuc.
Li fas pss, pss, i no ve.
No ve.
I no és pas perquè s'hagi quedat sort.
No. És sort, no, és que no,
no
té potes.
No, no té potes.
El nostre amic l'hem perdut del tot. En Pierre està com un llum de ganxo. Les aficions estranyes d'en Pierre són un secret per la família. Fins que un dia, la seva mare troba un grapat de caixes plenes d'ocells morts dins l'armari del nostre amic i s'adona del problema.
És que estic veient que el problema del psicòpata és que no llença els animals morts.
És clar.
Però tu un moment has fet la bestiesa. Vaig a disseccionar un ocell.
Llença'l.
Doncs llença'l, ja l'has fet servir, ja l'has gastat.
Ja està. Què collons has d'anar guardant? A sota el llit, a dins l'armari.
Per si de cas, no?
És que Déu-n'hi-do.
Si de cas un dia a la nit vaig a veure com està l'ocell.
És que
podrit està.
Obres l'armari del teu fill un dia i te trobes tot d'ocells morts?
Bueno,
home,
hi ha armaris d'adolescents que ja fan olor d'ocell mort.
Sí, que és veritat. En aquell moment els pares s'adonen que en Pierre no gira rodó i busquen ajuda per tractar-lo.
Si el vostre fill col·lecciona ocells morts, és moment de demanar consell a un professional. És una informació de la Generalitat de Catalunya.
Quan diem professional, volem dir psicòleg, no psicòleg. Ornitòleg.
No! Que al meu fill li agraden els ocells morts, aviam.
I si, aviam, si col·lecciona ocells vius també, perquè la gent que col·lecciona ocells vius...
Mira.
Això està prohibit ja, sabeu, eh?
Gràcies, justícia. Perquè jo coneixia un tio, un senyor, bueno, de lluny,
sí,
que li deien el pajarero.
El pajarero.
I tu ja saps...
Bueno, és que,
tio que
hi havia una gent, uns jubilats, que no vull ara crear uns estereotips, però, bueno, parlaven tots molt igual. Una sèrie de jubilats que al cap de setmana anaves a esmorzar i estava al bar, totes les taules ocupades amb gàbies d'ocells tapades amb draps, que semblava que hi haguessin fardos de cocaïna allà sota,
semblava,
perquè
diu,
senties que cantava algú allà dintre, però si no... I, bueno, sort que es va acabar.
Bueno, hi havia una figuera, hi havia un balcó,
sí,
que només hi havia ocells.
Vinga, ocells.
I una bandera espanyola molt grossa.
Mira, un pinçà, un verdum i una bandera espanyola. El problema autèntic arriba quan els problemes de conducta d'en Pierre es repeteixen a l'escola. Llavors els seus companys de classe es comencen a riure d'ell i l'anomenen el psicòpata.
Oh.
I això encara empitjora més el problema.
Home, aviam, nens, tu un gomet vermell per dir-li psicòpata a en Pierre i a tu, Pierre, un altre gomet vermell per tallar-li les cames al gat. No sé què t'has pensat, eh?
Home... En Pierre està fart que els companys es riguin d'ell. Un dia, amb 12 anys, se li acaba la paciència i decideix actuar. S'emprenya amb una de les nenes que es riu d'ell i li diu allò tan antic de a les 5 t'espero fora al col·le. A les 5 abajo.
A les 5 abajo fotia por, allò.
Home.
Aquella amenaça.
I efectivament, quan la nena surt de classe, veu que el nostre protagonista l'està esperant.
Deixa-la tranquil·la, Pierre, que són coses de neix. Ja està.
Sap greu dir-ho, però en Pierre és un nen de paraula i també és molt rancorós. I per què negar-ho? També és una mica psicòpata. El nano treu un tornavís que porta amagat a la motxilla i clava dues punyalades a la nena.
Que em pensava que eren coses de mainada. Com s'ha complicat la cosa, no?
Això s'està complicant d'una manera ara... L'incident del tornavís porta el nostre amic a visitar un centre psiquiàtric quan tot just és un adolescent. Això sí, al cap d'un parell de setmanes en surt lliure. Els metges creuen que en Pierre només està passant una etapa complicada.
Són coses de canalla, Mercè.
Sí.
El nano ja se li passarà. No
el tornavís.
No,
ja sí. Millor que faci això que no pas que fumi porros.
No,
eh?
No, perquè el de fumar porros després del cervell que ha tocat.
Exacte.
En canvi, el tornavís... Bé,
igual serà fuster. Els pares d'en Pierre... No queden gaire tranquils amb el diagnòstic, però s'ha de dir en defensa dels metges que l'han atès que l'adolescència del nostre protagonista és força tranquil·la. Potser sí que era una etapa,
sí,
perquè en Pierre ha promès deixar de fer coses estranyes i de moment ho està complint.
Si el nen no t'ho ha promès...
Ah, això sí, manté el caràcter especial de sempre. És fred com el gel. Un dia de 1897...
Què passa?
El nostre amic entra a casa i es troba el seu pare mort al menjador.
L'ha matat?
No.
L'ha matat ell?
Ell no ha fet res.
Ah.
He dit que se l'ha trobat mort al menjador. L'home estava malalt i l'ha dinyada. Però quan en Pierre se'l troba, en comptes d'avisar a ningú, agafa quatre galetes i es fot a berenar, tu, com si res. Esperant algun familiar que arribi que s'ocupi del cadàver. No mostra cap mena de sentiment de pena.
Ho tenia gana, eh?
Sí,
això
noi.
Sí.
És que quan tens aquell delit de galetes...
Quan t'apreta el sucre, quan tens aquella baixada de sucre, ja pot venir el teu pare mort allà que...
Ja, no tardaràs pas tant a acabar-te les galetes.
No. Hòstia. S'ha mort el papa, per cert.
Exacte.
Per cert, s'han acabat les príncipe.
A veure, una cosa és que l'enganxis morint-se.
Sí,
llavors,
sí.
Però
això és veritat.
Si està mort...
Era mort.
Quan m'estava escalfant la llet al microones, ell ja era mort.
Què havia de fer?
Què?
Perquè presses en aquell moment que el boig sembles tu després.
Sí. La gent morta no cal que correu.
No cal que... És un consell,
És aquest el consell. La mort del pare no l'afecta en absolut i el més greu de tot és que acaba provocant l'apagada definitiva de la seva mirada pura i brillant. I tot té a veure amb els diners que provoquen aquella pèrdua.
Ai, que té problemes amb l'herència, l'hereu. Sort que aquí no passa.
No, res d'herències, Jair.
Ah?
El que li passa és que el seu pare tenia una assegurança de vida i ara la família ha guanyat una morterada. Això ha fet que en Pierre s'adoni que es poden guanyar molts diners amb les asseguradores. Acaba de descobrir la gallina dels ous d'or.
És que et diré una cosa.
Digue'm.
Tu a un nen li expliques de què va això a les assegurances de vida i el tornes loco, eh? El nen, si ja té una edat, jo als meus fills els explicava fa poc, són preadolescents ja, o adolescents, ja no sé.
I
no sé com
li expliques, pagues un tanto cada mes i jo, si em moro, cobrareu 40.000 euros.
40, sí. No ho entenen. No entenen com funciona això.
Clar.
Tampoc entenen que es paguin impostos. Els has d'explicar molt després tot allò, la sanitat
gent,
i tot allò.
Hi ha gent de gran que tampoc...
No, no, no. Sí, que el tanto com expliqueu les coses.
Cuidado. Som al 1903, eh? A hores d'ara en Pierre té 23 anys.
Coi, és gran ja.
Ara sí, home, i des de l'absència del pare s'ha convertit en el cap de casa. Ha invertit els estalvis a contractar assegurances de vida per a altres membres de la família. Vol tenir-los a tots ben coberts.
Home, un bon detall.
Està molt bé, això.
Clar, el tio ja sap de què va.
Sí. Qui més cobert està és el seu germà petit, en Jasper. El nano té un expedient acadèmic brillant que l'ha convertit en l'esperança dels Basson i en Pierre ha contractat una assegurança especial per ell. És la més cara. L'asseguradora li pagaria 3.500 lliures en cas que en Jasper li passés alguna desgràcia.
3.500 lliures a principis de 1900, no ho sé. Dinero en el tiempo, què diu?
No hi arriba, el 1903, però...
Hem d'arreglar aquesta pàgina, eh?
Aquesta pàgina, de veritat.
Tu, que ens cedeixi...
Arriba l'any 56.
Això no ho fem bé,
és un tema de que necessiten finançament...
Parlem-ne,
perquè fem una crida des del búnquer.
Sí.
Fot un euro cada buncaire
i
podem pagar un informàtic que això ho faci arribar al 1.800, almenys.
Clar, home, necessitem. El búnquer cobreix tot el món, la història de la humanitat.
Quan en Jasper fa 17 anys, en Pierre el convida a passar un dia de pesca per celebrar que ja està fet tot un homenet.
Sí.
Li explica que ha reservat una barca i que a primera hora del dia l'anirà a buscar per anar a pescar a alta mar.
Carai, quin canvi ha fet en Pierre, tu!
Mira.
Tan malament que ha començat amb lo dels ocells i mira, pagant assegurances a la família, porta el germà de pesca a alta mar, tu quin germanàs.
Home, tu, si és que...
Al final, tothom té una etapa xunga de petit i després es passa.
Te'n recordes que en Jasper és el germà qui li ha fet l'assegurança de vida més cara?
Sí, coi, sí.
No creus que hi ha una relació entre una cosa i l'altra? No ho veus, això, una mica?
A veure... no et siguem mal pensats, tampoc.
No.
Què?
En Jasper està molt il·lusionat amb la idea de passar un dia de pesca amb el seu germà. Li ve de gust i ho accepta encantat. Una mica com lo de Joan Carles i l'Alfons.
Sí, una mica. Aviam, anem a tirar quatre tiros. Què ha de passar?
Què ha de passar? No va passar res. L'endemà al matí, els dos germanets preparen les seves canyes de pescar i se'n van directes cap a les aigües de Gordon's Bay.
Que bé, tu.
També n'aniria jo ara a pescar.
A pescar una estoneta, eh?
Els dos germans pesquen tranquil·lament. És que no es pot pescar de cap altra manera, eh?
És veritat, no m'he vist a ningú pescar nerviós.
Pescar nerviós és molt difícil.
Que no piquen,
no piquen, no piquen. No, es pesca...
No aneu a pescar i us foteu unes ratlles de cocaïna, va.
No,
sisplau.
La pesca és tranquil·la, sempre.
Tranquil·la, calma.
No hi ha ningú a prop. De cop i volta, en Pierre adverteix en Jasper que un peix ha picat el seu ham. Mira, Jasper, crec que has pescat alguna cosa, Jasper.
Vols dir? No m'ho sembla pas.
Que sí, mira, acosta't a l'aigua, ja ho veuràs.
Que no veig per res, Pierre. Que,
sí,
que
és? Això és perquè no t'hi acostes prou, acosta't més a l'aigua. Ara, acosta't.
Què vols que miri?
En Pierre agafa el seu germà pel cap i el comença a ofegar dins l'aigua. En Jasper acaba morint ofegat.
Que s'ha...
A més...
Ha anat tot molt ràpid.
Sí, molt de pressa, sí.
Home...
I com a estratègia la trobo ridícula, no? Acosta't a l'aigua i ara t'ofego aquí.
I ara t'ofego.
Dius, bé, tu treballant
Pensava que li fotria un cop de rem o alguna cosa.
Després, amb tota la tranquil·litat, en Pierre lliga una pedra als peus del seu germà i l'envia al fons del mar. El cos d'en Jasper no es trobarà mai.
Home...
El nostre protagonista denuncia la mort a la policia. Explica que el seu germà ha caigut accidentalment a l'aigua... i que no ha tornat a sortir a la superfície. Potser és culpa dels corrents marins o potser algun peixot se l'han portat mar enllà.
Un peix?
Un peix. Ha de tenir molta força el
molta
peix.
Molta força un peix.
L'asseguradora no s'acaba de creure en Pierre, però com que el cos d'en Jasper no es troba mai, han d'acabar pagant la indemnització.
Ah.
En Pierre, que s'ha posat com a titular del cobrament, utilitza els diners per obrir un negoci de prestador. De prestador.
O sigui, primer dissecciona ocells.
Sí.
Després mata el seu germà.
Sí.
Se'ns fa prestador.
Sí.
Anem de mal en pitjor, eh?
Sí, noi. Sí, sí.
La cosa no sé on pot arribar.
Ara en Pierre es dedica a deixar diners a canvi d'interessos. Si necessites els diners d'en Pierre, només has de fer un parell de coses. Acceptar pagar els interessos que reclama i fer-lo beneficiari d'una assegurança de vida que cobreixi qualsevol desgràcia que et pugui passar. D'aquesta manera, en cas que el deutor es mori sense tornar els diners prestats, ell s'assegura el cobrament.
De moment no fa res que no faci el Banc Sabadell.
De moment és el mateix. Sí, sí.
Vols diners? Assegurança de vida.
Sempre.
Te fan el test, bueno, aquell de...
Lo mínim.
Lo mínim.
Sí, te fan, a vegades te fan quedar l'alarma.
Sí, sí, sí.
L'assegurança de vida.
I llogar una casa,
comprar un cotxe.
Sí.
Escolti, escolti,
sí,
freni.
Sí, ei, que només venia a demanar quatre xavos. No, no.
I ha provat aquest desodorant, però vostè qui és?
Però vostè què m'està venent?
Vostè...
No, deixi, no em toqui. Per què m'està prenent mides? No. El test aquell de si estàs bé de salut, què és, maco, eh?
Ah, que vas contestant que sí.
Et fa mal el cap, sí. Tal, qual, sí.
Els testos de assegurança de vida és la revisió mèdica més mal passada de la vida.
Segurament sí.
És un paper amb unes creuetes. Fuma? No.
Beu?
Beu? No.
Fa esports de risc extrem?
No. No, tu vas marcant que no
vas
a tot.
Vas marcant que no, ja està.
Ja està.
I ja t'ho diuen al final. Has marcat que no a tot?
Sí. Doncs pues ja està. La barata. En Pierre fa més o menys el que fan els bancs actuals, però ell colla una mica més fort, eh? Ah. Només accepta clients disposats a tenir més d'una asseguradora de vida. Si vols els seus serveis, com a mínim n'has de tenir un parell. Així, si la persona la dinya i no pot pagar, en Pierre recupera els imports prestats més els impostos pertinents de cada assegurança. És a dir, que recupera el capital multiplicat per dos.
Carai!
No sabia que poguessis tenir dos seguros de vida. Està bé. Mira.
I set, si
ah,
vols.
Sí.
Sí, home!
Ara me'n faré un parell
sí,
o tres.
Sí, sí!
Vinga.
Jo entenc que quan fan falta diners, tu estàs... un està disposat a fer qualsevol
sí,
cosa.
Home, sí.
Però si el vostre... Consell, eh? Avui
sí.
És dia de consell. Si sí. El vostre prestador es pot fer ric si et mors...
Sí. Txt, cuidado.
Cuidado.
Cuidado. Cuidado. Doncs sembla que la gent confia en ell, tu. I per més que us sorprengui, resulta que en Pierre comença a tenir clients. I tots, misteriosament, comencen a caure com mosques. Mig any després d'iniciar el seu negoci de prestador, un dels primers clients d'en Pierre s'ofega misteriosament. El seu cos apareix xorant en una platja al cap d'uns dies. Per més que les asseguradores demanen investigar el cas perquè la mort els sembla sospitosa, no poden demostrar que hagi estat intencionada i en Pierre acaba cobrant de les asseguradores. Tres mesos després, un altre client d'en Pierre també apareix flotant al mar. També hauries de canviar una mica, no? Que tots es morin ofegats,
noi. Ostres, quina platja més perillosa, no?
Ara ha estat un pescador que surt de pesca un bon matí i acaba inflat com una pilota de platja. I en Pierre, vinga a cobrar.
Que potser són coincidències, eh?
Poder sí, no ho sé. Voleu una altra coincidència?
Sí.
Resulta que els Smith, un matrimoni d'ancians provinents d'Alemanya, també contracten un préstec al nostre amic. Poc després de rebre els diners, un assaltant entra a casa seva, el roba els diners del préstec i els rebenta a trets.
Aviam, un moment, em tiro a la piscina, eh?
Sí.
L'assaltant és en Pierre?
Ah, és clar que sí. I no cal que us digui que en Pierre torna a sucar de l'asseguradora.
Aquest tio...
Déu-n'hi-do. Mira que els de les asseguradores no em cauen gaire bé en general, però hasta m'està sapiguent greu
sí.
Per ells.
Sí, sí, perquè els deixarem en mal lloc,
és
ara.
És que en Pierre s'està fent ric a costa de les asseguradores i, a canvi, l'únic que ha de fer és matar algú de tant en tant. I com que sempre ha estat un tros de psicòpata, la consciència no li diu res i ell està ben tranquil. Amb 25 anys, en Pierre arriba a la conclusió que és hora de diversificar una mica el negoci. Per fer-ho es reuneix amb en Wilhelm Schaefer, el propietari d'una granja dels afores de la ciutat. El nostre amic li vol comprar el negoci.
Ah, mira!
Bé.
Home, escolta, que potser el tio se'n va a munyir vaques i es tranquil·litza
bueno,
una mica.
Bueno, aviam, en Wilhelm està fart de treballar i té ganes de jubilar-se, així que veu l'oferta del nostre protagonista amb bons ulls. Si un vol comprar i l'altre vol vendre, és qüestió de temps que hi hagi un acord.
Això va així.
Ho tenen tan clar que fins i tot deixen els papers de la compravenda a punt de firmar. Però hi ha una cosa que està endarrerint l'acord definitiu. Resulta que en Pierre vol pagar la granja a terminis, mentre que en Wilhelm li diu que no signarà la venda fins que hagi cobrat fins l'últim cèntim.
Però això es pot arreglar, no? O què?
Sí, aviam.
Acaba bé o no?
No, no acaba bé.
No?
La negociació acaba com tots us imagineu, és a dir, malament. En Pierre perd els nervis i acaba matant en Wilhelm a cops de pala.
S'ha de complicar molt una reunió, sí. Perquè mira que hem tingut reunions tenses.
Complexes.
Amb directius.
Sí.
Però que no. Acabi... Que tinguis a mà una pala ja és estrany.
Home, i més a Catalunya Ràdio. No?
Mira,
entres al despatx de direcció amb
sí,
una pala.
Mira,
i, a veure.
Ei, que no t'ho preguntin per allò del tanto, no?
Amb en Wilhelm encara estarracat a terra, en Pierre rebusca entre els papers del granger per copiar la seva signatura i poder-la falsificar per fer vàlida la venda.
Perquè no ha de ser una mica sospitós aparèixer amb un contracte amb taques de sang?
Bueno, depèn del notari.
I sorra?
Un cop ha signat els documents, en Pierre s'emporta el cos fins a casa seva i l'enterra al pati. Fa servir la mateixa pala amb què li ha esberlat el cap. Aquest cop, però, en Pierre comet un error.
Ep.
Una de les seves veïnes el veu enterrar un cadàver.
Ja hi som.
Ai, les
amb les veïnes tafaneres.
Som les veïnes. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Abans que la dona el denunciï a la policia, en Pierre ja s'ha adonat que ha matat el granger per res.
Què dius?
Quan presenta el contracte de venda al registre, li diuen que, sense comprovant de pagament, el paper no serveix per res.
Hòstia, en Pierre. Bon psicòpata,
sí.
Notari regular.
Sí, senyor. Pocs dies després d'enterrar el granger, la veïna d'en Pierre el denuncia a la policia i els agents acaben trucant la porta del nostre protagonista. Veïna valenta, eh?
Sí.
Perquè tu ho veus...
Sí.
No. I segons com...
No, el tipus de veïna que jo conec...
Calla.
No diu res.
En comptes d'obrir-los la porta, decideix prema el gallet de la seva arma i es fot un tret al cap. El nostre protagonista sabia que la policia acabaria lligant caps i acusant-lo dels 6 assassinats. Allò hauria estat una condemna a mort segura, així que els ha estalviat una mica la feina. Amb la mort d'en Pierre, les asseguradores a les quals va estafar al llarg dels anys es querellen contra la família del nostre amic. Acaben guanyant el cas i portant a la ruïna la mare i els germans d'en Pierre.
Ostres, noi.
Vaya putada, eh?
Ja veus tu, el fill que et toca.
Sí, en Pierre, el voleu veure?
En Pierre Basson.
Pierre Basson.
Què?
Coita'l.
Què? Oh. Perdona, què és això? Què és això tan irregular?
Noi...
On té el careto del nano?
Mira, no el tenim, no tenim el careto, no.
Ostres, tu, mira que em feia
és
gràcia.
Que
veure
trobar
com
una fotografia a l'Àfrica, el 1800 i pico,
sí,
és
sí.
Complexa.
Complicat, complicat. Déu-n'hi-do, en fi, anem a veure el públic què en pensa. Pierre Basson, l'assassí de les asseguradores, és digne d'entrar al búnker, sí o no?
No!
Carai, agradat, tu!
No ha agradat ni mica ni gens.
No. A veure, què ha fet de positiu aquest noi? Va convidar un dia el seu germà a pescar.
El va convidar a pescar i el va assassinar després.
Després assassinar, però llavors... si no dius lo de després...
Sí. No,
no, no,
no
va fer res.
No ha agradat,
no
ha agradat. O sigui que...
Doncs res, en Pierre, no entra al búnker. Fora!
Fuera, fuera! Fuera, fuera! Fuera!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Rossell, bona nit, Pierre Basson, què tal?
Malament.
Malament.
Ja
molt
està.
Malament, aquest tio, molt fosc, sí. Una cosa molt... Bah.
Bueno,
no,
és un senyor
no mateu, que... No mateu el vostre germà per cèntim.
Ara,
no.
Digo...
No, home, no, Joan.
Va, us parlaré una mica d'alguna cosa que sé d'aquest noi.
Aviam. Sí, explica'ns coses.
I n'hi ha més lenta que ahir.
Què va passar ahir?
Que ahir va llegir una frase una mica complexa.
Sí, sí.
Molt ràpid.
A veure... Pel que fa a les assegurades...
Haurien d'aconseguir que la gent no s'adormi.
Sí, aviam d'acord que és un programa...
Nocturn.
Nocturn.
Sí,
és
sí, sí.
Un...
Pel que fa a les asseguradores de la família, mm-hmm. S'ha de dir que va contractar-ne per tots.
Ah,
no, només per en Jasper.
Molt bé.
Va dir, va, faig un regal.
Sí.
Sí que és veritat que, curiosament, en Jasper estava assegurat per molts més diners que els altres.
Vaja.
era desproporcionat, es veu, la diferència era desproporcionada, però es veu que gràcies a això en Jasper podia demanar préstecs amb molta més facilitat que la resta.
Mira, mira que...
molt content. No sabem per què, però en Pierre va decidir que les assegurances de la mare i els altres germans caduquessin. Va dir, bueno, és
igual. Jo no us ho renou.
Exacte. Però va observar que ja no calien, però en el cas d'en Jasper, doncs, s'ha de dir que no va poder... Sí, la va mantenir i no va poder aprofitar els avantatges que li donaven perquè el germà, doncs, va ser fugat abans que pogués dir gaudir de cap dels préstecs que tenia. El dia abans que en Jasper patís el desgraciat accident, en Pierre va anar a l'hotel que hi havia al costat del llac on anaven a pescar. Sí, perquè heu parlat d'un llac, sí. I veus que sabeu que sapigueu que hi havia allà un hotel.
Un hotelet, sí.
Doncs la pregunta, ja vaig directament a la pregunta. Gent de Sils, a veure, atents i atentes.
Aviam.
Per què va anar a l'hotel el dia abans d'assassinar el seu germà? Opció A, perquè volia estar sol per planificar bé l'assassinat. Opció B, per demanar si hi havia tovalloles. I opció C, per preguntar al propietari de l'hotel pels incidents que hi ha allà d'ofegament a la zona.
D'acord. A, B o
C. Què us sembla?
És la més surrealista, no?
És molt surrealista, sí. La B.
La B, tovalloles.
Les tovalloles, eh?
Vinga, aviam.
No!
És que he d'anar a ofegar el meu germà aquesta tarda.
I després...
Teniu tovalloles?
Doncs mira, va anar-hi per preguntar al propietari de l'hotel pels incidents de l'ofegament a la zona. Resulta que li va semblar prou normal que aquell home anés allà a preguntar això, vale, al propietari.
Sí, no... que s'ofega molt la gent per aquí.
Exacte.
Hi ha gent que és així, eh?
Sí. No va haver-hi cap sospita per part del senyor Holloway, que és el propietari.
Què has de pensar?
No, bueno, no sé, van allà expressament. No sé ni si ha demanat lloc per dormir, eh?
Sí.
Li va parlar aquest, el propietari, li va parlar d'un nano anomenat Rokes, que va morir ofegat a la Rugibley, un lloc ben a prop de l'hotel, ben fàcil d'accedir-hi, li va comentar. També li va comentar que hi havia un lloc anomenat Sewing Rock Rock, on hi havia un corrent subterrani molt gran i les víctimes desapareixien sense deixar rastre.
Les ganes de xerrar també l'amo de l'hotel.
Sí, eh? Vull dir...
Ah, mira, et diré on es mata la gent. Ah,
sí, i en Pierre li va preguntar per què mai s'havia trobat cap víctima. I si els morts arribaven a la roca? L'article on he trobat aquesta informació diu, després d'aquestes dades, diu, aquestes preguntes aparentment inofensives més tard van adquirir molta importància.
Home, i tant.
A veure, inofensiu, també s'ha d'estar bastant curtot per no veure que tot apuntava cap allà mateix.
A veure, jo si tenia un hotel i va un tio a preguntar si hi ha molts de morts per allà...
Aquí com s'afoga la
vida. Aviam.
De què parlen els propietaris?
Sí, els cadàvers que hi ha per aquí, els troben o no?
Clar, és que... Clar, tot això se m'ha d'adonar quan els assessors de les asseguradores van anar a interrogar-lo i després va lligar a caps. Ah, calla! El nano que preguntava... Com es mata la penya aquí?
Va venir un nano amb un ganivet a la mà.
Sí.
Doncs va, seguim. A veure, tot això que va preguntar feia sospitar, però hi havia altres coses que no quadraven. Es veu que quan tornava del dia de pesca, tornava tot sol ja, havia anat amb un acompanyant, però va tornar sol, es va trobar amb dos pescadors pel camí. En Pierre els va dir... Hi ha hagut un accident. Estava preparant els cucs quan una onada immensa ens ha arrossegat fins a les roques a mi i al meu germà.
Una onada amb un llac.
Sí, una onada. Un rellam d'onada.
M'ha de fer molt de vent.
Així. Sí. Diu, l'he sentit cridar a demanar ajuda en el meu germà, però una altra vegada una onada m'ha vingut a sobre i m'ha portat fins un barranc. L'he tornat a veure boca avall a l'aigua i després ja ha desaparegut i no ha tornat a aparèixer. Carai. Això va ser l'explicació que va donar en Pierre a dos pescadors ràndoms. Veig que té molts ganes de parlar aquest senyor amb la gent.
Sí.
El propietari, aquests. Els dos pescadors es van mirar perquè estaven astorats davant una persona que relatava un accident del seu germà amb molta calma, com el dia de les galetes amb el pare.
Sí.
Esperaven que algú que havia patit un accident així estigués desesperat de presenciar un desastre així, no? I més familiar, i d'haver patit la seva pròpia. Però en Pierre estava tranquil i tenia control sobre ell mateix. Però això no va ser l'única cosa que va fer sospitar els pescadors. Així que, gent de bord, estiguem atents perquè la pregunta va per aquí. Què més va fer sospitar els pescadors de que en Pierre estava mentint?
Aviam.
Opció A, que en Pierre no portés cap peix al cossi.
Home, molt sospitós.
Home, si vas a pescar i no portes peix. Opció B, que en Pierre només tingués al moll una cama. I opció C, que estigués tan ben pentinat.
Tot és molt sospitós.
Sí.
Podria ser qualsevol, eh?
Sí.
Portava colònia.
Podria ser qualsevol de les tres.
Sí, bueno.
Què us sembla?
La que digueu.
Algú té una intuïció?
Pues va, pues la B.
La B. Vinga, va, anem a veure si és la B.
La B.
Correcte!
A veure, és bastant fort, eh? Perquè després de tot el relat estudiat, en Pierre no es va parar a pensar que era impossible que s'hagués emportat una onada i després una altra, sí, i home, només tingués una camamolla.
Home, no, fotet de cap a l'aigua, perquè a més fa, és molt creïble un tio que va tot xop. A mi, qualsevol cosa que m'expliqui, sí. No, ja m'ho
crec. I tant.
Necessito un euro per l'autobús.
Sí, vale,
tinc. On va tan xop?
Mai parlant d'onada, gent de Castellà del Vallès, que teniu el mar allà.
Home, la gent de Castellà del Vallès, clar que sí.
Vinga, va, em sabríeu dir quan fa l'onada més gran de la història? Vinga, posicionem-nos dues opcions. Opció A, més de 100 metres.
Op, aquí.
Opció B, més de 300 metres.
Op, aquí.
I opció C, més de 500 metres.
Apa, apa.
500 metres són molts metres.
Sí. És que és mig quilòmetre.
És mig quilòmetre.
Ja, però 100 m'ho puc creure. La B, no?
100 és el camp del Barça.
És que...
Però en l'aire, els jugadors poden caure.
Fa gràcia el Blada. Temps quan diuen onades de més de 2 metres. Sí, i penses, vaya merda, però una onada de 2 metres.
Oh, ja, ja, ja.
Ha surfejat la ona... Vale, la... Vinga, va, la...
La, 100 metres.
La, 100 metres, eh?
A veure si és correcte.
Oh!
És que ara al·lucinareu tan fort. Concretament, 524 metres d'altura.
No pot ser. Amb un llac.
És que quan ho vaig dir... No.
Es va... El de Banyoles. Que el tapa sencer.
A Banyoles.
Es va registrar a Alaska el 9 de juliol del 1958. Això va passar per culpa d'un terratrèmol de magnitud 8,3. És que... A l'escala Richter. Va caure fins a 30... milions de metres cúbics de terra primer, o sigui, va tremolar la terra,
clar.
30 milions de metres cúbics al terra i roques a l'aigua, i això ho van fer des de 900 metres d'altitud, i va ser el principal detonant del mega tsunami que va venir després.
Mega tsunami!
Home, és que aquí ho teniu, tenim l'imatge aquí.
Home, que ho has dibuixat tu amb el Paint, això?
No, ho vaig veure.
Ah, quin gràfic
no,
tan ben fet.
No, jo en castellà, veig, o en anglès.
Sí,
que
és en anglès, sí, sí.
En anglès, no.
Ostres,
l'onada... L'onada es va desplaçar a 200 km per hora.
No sé si se pot surfejar, això.
Això no, això el millor que pots fer és morir-te.
Sí, perquè no pots ni escapar.
Una onada que si et fiques
per sota,
si vas per sota no t'enganxa.
No. L'onada no, però la tuberia que ha arrossegat de no sé on, car d'un cop al cap. En fi, l'ha encertat només la fila del mig del búnquer, els de la segona fila, per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Alli, oli, salsa, barbacoa, chimichurri.
Ei, és la romesco. La cançó nova, eh? La cançó de les salses.
Per qui serà això?
Per qui encerti la cançó de la Neus. Aviam, que aviam què ens porta.
Aviam.
Hombre. Como una ola.
Como una ola, el més ràpid ha sigut l'Òscar, eh? S'hi ha tirat de cap, eh?
Sí.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola, basta de despedidas.
Jo no m'ho sé tant, eh? Vull dir que de seguida que pugueu, el tros de como una ola, m'aplaudiu i ja està, s'acaba el bloc.
A la cançó d'en Bayona, Lo Impossible,
sí.
Sempre vaig pensar, per què no aquesta és la banda sonora? No?
Ha estat bé.
A càmera lenta, la onada, como una ola... La Rocío Jurado, la más grande.
La más grande.
Vinga, va, Neus,
en fi, l'Òscar s'ha emportat al lot de conserves Ferrer. Fort aplaudiment per l'Òscar i per la Neus.
Bravo!
Como mi vida, como una ola, basta de despedida, como una ola, marinera, como una ola.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634-68-77-70.
Hola, bona nit, Montcaire, sóc la Lluïsa de Sant Antoni.
Hola, Lluïsa.
Avui som dijous, ho dic perquè no sé el dia que mirareu. Això per felicitar-vos pel programa d'avui. Ha estat molt bé, una bona campanya electoral, molt bé, que tinguem les coses molt clares. I, bueno, ja fa molt temps que no us dic res, ja. I us voldria fer una pregunta.
Molt bé, Lluïsa.
A veure si, clar que vosaltres encara sou joves, però si... Heu fet alguna cosa que fèieu quan era petits, o sigui, una entremeliadura o una cosa que ja no tingueu edat de fer i encara així mig amagatotis ho podeu fer. Jo ara tinc 80 anys, però quan feia això tenia uns quants menys, potser en tenia 70 o... Doncs quan baixava del metro m'afanyava a sortir amb una porta determinada per ser la primera d'arribar a les escales automàtiques i que se'ns haguessin quan jo hi posava el peu. I això em feia córrer perquè, clar, hi havia gent que a vegades m'avançaven i per arribar a l'altre tram havia d'afanyar-me i mira, aquestes animalades feia jo anant cap a casa quan ja tenia aquesta edat. Doncs a veure si en feu alguna vosaltres d'aquestes així. Apa, que vagi bé i, bueno, sense vosaltres no podria pas passar.
Oh!
A veure,
que
ha de ser meravellós veure una senyora de 70 anys sortir corrent del metro.
Home.
Per ser la primera engegada.
Per ser la que engega les escales, eh?
Ja,
una I això és entremaliadora, eh? Sí. És meravellós, això.
Hi ha una persona de 70 anys ja no hauria d'anar al metro.
No.
Això per començar.
Hauria de tenir xòfer personal.
Per descomptat, pagat això. Per la Generalitat de Catalunya.
I tal, la Generalitat, a tota la gent de més de 70 anys, els hauria de posar un xòfer personal. Això.
Per descomptat, per evitar que condueixin, aquesta és la principal.
Sisplau.
Si us plau, eh?
Ostres, molt bé, Lluïsa.
Molt
està
bé.
Molt bé.
Lluïsa, no ens facis xantatge emocional.
No.
Això de dins que sense nosaltres no serà compassió, no ho diguis, perquè el dia que ens facin fora d'aquí...
Exacte.
Què passarà? No volem tenir cap consciència.
Jo no faig cap entremaliadura d'aquest calibre. De...
No. Jo sí que allà, al tren, a Barcelona, sí que havia saltat alguna...
Què dius?
No, però per fer la broma era.
Quina broma?
Només.
A qui li feies la broma? Al cap d'estació?
Un moment. Nosaltres ja havíem entrat, d'acord?
Sí.
Meu pare, la meva mare i els dos fills que som nosaltres.
A dintre del tren?
No, a dintre de l'estació de
Sant
de Gràcia, a l'andana. I un cop ja hi érem, meu pare em deia, veniu, i es dedicava a saltar la tanca i tornar a sortir. Vull dir, saltava i tornava a venir.
Quina, una bona gilipollada.
Sí, ah, exacte, és ben bé això. Sortia i s'obrien les portes i anava fent cada vegada. I després nosaltres també ens hi afegíem i jugàvem fins que va venir un dia un suor assegurat i va dir...
Clar. Sí. Vol fer el favor
cavallero,
aquest senyor tan gran, si us plau, pot parar de fer aquestes merdes. Ja està, però era el meu pare que insultava, jo no faig fer res.
Jo, lo màxim que faig, ja ho vaig explicar, és robar escuradents als bars.
És veritat.
Tants com pots, eh? Sempre i quan no tractin bé el bar. Si no els robes,
no,
eh?
Si el bar és gent que mates bé i
bé.
Tal, jo selecciono molt bé on robo els escuradents. Si el servei no ha estat a l'alçada, robo més escuradents. Si m'han atès superbé i tal, agafo dos o tres i prou. Els que toquen, els que toquen per persona.
Tu, Jair, n'has fet alguna?
Sí, però com que no sé si és delicte, millor no ho explico.
No. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, la Laia de Juneda.
La Laia, que és cirurgiana.
Quan érem petites, estàvem amb ma germana assegudes a sobre d'una llitera i jo estava a sobre del seu jersei. Aleshores, ella, per recuperar-lo, va tibar i jo vaig caure de cap al terra, que va retombar tota la casa.
Des del llit de dalt, eh? De la llitera?
Des del llit de dalt, sí. Aleshores, la meva pregunta és, quina és la pitjor cosa que heu fet o que heu rebut per part dels vostres germans?
Ui!
Ui, home! I tant! Jo una pedrada al cap, bona, eh? Bona,
sí?
i amb tota la intenció, eh?
Sí.
Jo les meves sabatilles me'ls tirava a la teulada, ell.
Però això és molt gros.
Oh, sí, ja sé, ja ho sé.
I com es recuperàveu?
Bueno, havíem d'agafar una escala i vinga, tots posants, i vinga, anem a recollir les...
Allò. Sabatilles, que el nen
sí.
ha tirat les sabatilles.
Jo després hi tirava la seva roba, ens anàvem tirant les coses per fora. El primer pati i després ja va anar a la carretera. Després tot ja ser més complicat.
Jo hi va haver una vegada que ens perseguíem amb una escombra i sort que hi havia una brana a l'escala perquè l'escombra va quedar partida pel mig.
Oh!
Si em arriba a tocar el cap... hagués anat just tot.
Però què li vas fer?
Una baralla clàssica de germans. No sé què devia passar.
No, la baralla clàssica de germans. Nosaltres teníem un mètode, jo amb el meu germà, que era un joc que començava com un joc, evidentment, que era ens estiràvem al sofà i llavors ens picàvem amb els peus,
amb
els talons, eh?
Fins que...
Aquests jocs.
Fins que ja ploraves i seguies jugant igualment, eh? Feia molta gràcia al principi quan no encertaves, però...
I disparar amb gomes de pollastre i...
Gomes de pollastre.
Això ho feia jo, que el iaio feia això, mal.
Tot i que no té res a veure amb el que jugaven els nostres pares de petits.
Sí,
els pares, em refereixo als pares de tots, pares que han viscut una postguerra.
Sí.
El meu pare em va explicar un dia que al seu barri jugaven a indis i vaqueros i es disparaven fletxes i les fletxes eren varilles de paraigua.
Sí.
Mal,
cuidado, eh? Que se't pot clavar, això.
No, és que era el primer que passava.
Sí.
I bueno, hi havia regles, no apuntar la cara, no, ja està. No,
sí.
No, ja està.
Ai.
És que...
És això que... també passa amb la policia i també tant, sí, tant s'equivoquen.
Sí, sí, també. Sí, sí, sí. Han canviat els jocs de mainada.
Sí. Una mica sí, una mica sí.
Ara juguen a la consola. Bueno.
Sí.
No sé què és pitjor pel cap, però...
Ah, exacte.
El Búnquer, el programa de ràdio favorit dels intel·lectuals catalans. I també el teu.
Bona nit, bunkerins i bunkerines.
Hola.
Soc la Mireia de Terrassa.
Sí.
Per què les pilotes de tennis venen dins d'una llauna?
Oh, jo crec que és només pel plaer d'olorar-ho quan ho obres, perquè així es manté l'olor.
Yeah.
No, l'olor de la pilota de tennis, eh?
Fa molt bon olor.
Sí. Per què on van les de golf?
No n'he comprat mai. Et sorprendrà, però no n'he comprat mai.
On van les pilotes de golf? Sí, molt bona pregunta, pregunta. Però com es compren? Com a granel, les pilotes de golf?
Vaig a buscar.
Em penso que...
Perquè les llaunes...
Em penso que van en galleda,
En galleda,
això és com t'ho porten, però quan tu les compres...
En una caixa sencera, no? Perquè
van amb un, veig que van amb una mena d'estuig quan les compres.
Escolta,
eh?
Quan val 10 euros una pilota de golf?
9,90, 12 pilotes.
Però si s'ha estat, però si és baratíssim aquest esport.
Sí. Collons de rics milionaris que les podrien pagar a preu d'or.
A veure, mira, aviam, com van?
Mira, 100 boles de golf.
Vale. On te van ficades?
17 euros. No hi ha cap foto.
No, és que et venen així, eh? Et venen així el repartidor.
No, però aviam, on ho estàs comprant? No, estàs comprant a AliExpress.
A l'eBay.
Ah, eBay. Però se deuen ser fetes.
Aviam, anem a buscar.
Noves,
Aquí hi ha un anunci d'una cosa de més de qualitat. Això sembla més de qualitat.
Ara, aviam.
Collons, si és de... Espera't. Ah, no, això són els 27 euros.
Quantes?
Aquí diu que n'hi van... Oh, aquí no n'hi van gaires, em sembla. Ver producto, un moment.
Aviam, sí. Les Kirkland Performance.
12
pilotes, 5 pavos, però sí. Aquesta marca no sabem si és bona, eh?
No ho sé.
Però és que jo que vull saber és el recipient, que estem
mirant... Sí, però no surt enlloc, el recipient.
Ah, doncs és una cosa que no
ja,
se sap. Ja,
però que el comprar ja boles de golf online, el Decathlon.
Vale, el Decathlon. Com ens les vendran?
Què? El Decathlon venen amb una caixeta.
Ara
sí.
I quantes n'hi van a la caixeta? Que és com
una caixeta de 18,49.
Sí.
Aquí tenen venen... Bola concebida...
Trobo que són
12.
Molt...
12.
Trobo que són molt ben parides de dins, no?
Sí que són
maques. Sí, ara ho veia, carai.
Escolta.
Sí.
Bueno, però no sé per què van amb una llauna, és veritat. Fa molta gràcia que vagin amb una llauna.
Bona pregunta ens ha fet la companya. No ho sabem.
Les de tenis, jo crec que és perquè es mantingui la... Deu ser un tema de pressió de la pilota perquè no es facin toves, eh? No?
Sí.
Perquè quan obres i surt aquell aire és perquè deuen estar ficades allà i no es deformen amb aire comprimit o alguna cosa.
Perquè si heu jugat a tennis amb una pilota que ha estat un any al pati...
És terrible.
Ui, sí.
És terrible. I a pàdel a vegades et ve gent amb unes pilotes tubíssimes que no es pot jugar, la pilota no va...
Has de córrer molt per empaitar
Sí. S'han d'anar canviant. Tenim alguna altra pregunta, Neus, entre el públic?
Sí, l'Òscar de Bor.
Bor. On és Bor, Òscar?
A Bor està al costat de Bellver de Cerdanya.
Molt bé.
És un poble de 70 habitants, més o menys.
Molt bé.
Tenia una escola Bosc per allà, eh?
Menys el cap de setmana.
Una escola Bosc.
Escola Bosc?
Sí. Bueno, que ho sàpigues, t'ho informo.
Encara no tinc fills, no.
No, ningú del poble deu portar-hi els fills.
No, tampoc. No, és veritat.
No fa pinta.
Digues, Òscar.
Bueno, jo tinc una anècdota relacionada amb els noms estranys de persones.
Ah,
sí.
Jo sóc pister i em dedico a rescatar la gent que es fa mal a una estació d'esquí.
Val.
Feina entretinguda.
Home, bastant.
Sí.
Em pots trobar rei d'Espanya sense cap mena de problema.
Ens van avisar que un nen s'havia fet un cop al cap i a vegades quan et fas un cop al cap dius coses estranyes.
Sí.
I com més coses estranyes dius, representa que pues, més t'ha afectat, pitjor estàs.
Clar.
Bueno, vaig arribar jo primer i el primer que és, què t'ha passat, com et dius? I em diu, em dic Vida de Jesús.
Hòstia.
Està gravíssim.
No, vaig avisar el metge, vaig avisar tothom.
Que vingui ja, sisplau, el neuròleg.
No, el mossèn.
Arriba el metge, com et dius? Vida de Jesús. Bueno, el metge també em mira així. Li van posar una via i tot. Arriben els pares. Com es diu el nen? Vida de Jesús.
Poseu una via als pares, sisplau.
Vida de Jesús. Es deia Vida de Jesús, el nen.
Vol dir... És d'aquestes dels grossos.
És gros.
Hola, però, aviam, però un moment. De Jesús era cognom o era nom, també?
El nom era Vida de Jesús.
Vida de Jesús González, per exemple. Déu-n'hi-do.
Vida de Jesús, eh? Però que...
està bé, està bé el nen.
Sí, 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 era un cop.
Era un cop.
És que no estaven més són els pares per posar aquest nom.
I deus haver vist algun disbrac gros per això, eh? Alguna hòstia forta.
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, eh?
Sí.
Hi ha l'esquiador, aquell que té tendència a anar cap a l'arbre.
Sí. Sí, els arbres hi manten. És curiós.
La frase de... No, si m'he portat els meus amics... Jo no sabia on anava.
Ai, ai,
esquiar.
Ai.
No.
Sí, bueno, a la pista negra.
A la pista negra.
No.
Ui.
No ho feu, amics no ho feu, no. I vosaltres no. Tingueu una mica de seny, home.
Sí. Se n'ha de saber molt d'esquiar, per
sí,
dir.
Sí, tu,
molt.
A la que veus una persona que està fent cunya des del principi... Sí.
No, malament.
No cal que vagi a cap lloc, vés allà amb els petits.
Us ho diu una persona que es va trencar la clavícula
sí,
esquiant.
Sí, i jo vaig amb cunya sempre, a mi no em porteu enlloc.
Ja cunya tota l'estona, no me traspassa ningú si vas amb cunya.
Quina pregunta tens, Òscar?
I com els...
Era explicar l'anècdota.
Explicar l'anècdota, i si tenim alguna anècdota, suposo, amb noms curiosos, però com el rescates a la gent, tu? Com arribes al lloc dels fets?
Nosaltres ens avisen per portem emissores a sobre, ens avisen per l'emissora, hi ha un accidentat a tal lloc.
Val.
I baixa un primer de nosaltres a valorar.
Com baixes, però?
Esquiant.
Esquiant,
sí,
tu, eh?
A valorar. I en funció de lo que té la persona, demanes més gent, material, si està greu, metge, si està molt, molt greu, helicòpters, lo que... Clar. El que faci falta.
Si tu arribes allà i fas ui. Sí, sí, tu ets el de terra i veus que el pister diu ui,
és,
ui,
és
ui,
el
ui,
codi de l'helicòpter, eh? El que activa l'helicòpter és quan per l'emissora se sent ui. I ja engega les hèlices.
Porta'm algú.
Hòstia, Déu-n'hi-do. Un ofici ben curiós. I a l'estiu què fas?
Una mica el que surt, he fet de socorrista de piscina, he estat també al bike park, que ara ha començat temporada allà.
Sempre salvant gent, hivern i estiu.
Si es pot, bueno, sí, entretingut.
També hi ha gent que també no caldria salvar-los a vegades, eh?
Bueno, tot, de tots els llocs que ha dit ell, sí, és normalment de gent que no està finíssima, eh?
Ja no sé ni on passem.
No, acaba de dir aquesta
correcte
anècdota, però
anècdotes de noms, jo no en tinc cap.
Jo en podria tenir, però no puc dir.
Per què?
No, perquè...
És una persona que ens escolta.
Sí, bueno, a part de persones que ens escolta, també pot ser que hi hagi menors d'edat.
Protecció
vull dir
que de dades.
Protecció de dades,
val.
No ho puc dir.
Fora.
Tingues clar que aquest és el programa de ràdio que el teu avi voldria que escoltessis. Fes-ho per ell.
El Búnquer. Un programa com els d'antes.
Hola, sóc Maria i vos escolte des de Nules, un poble de Castelló. I bé, en primer lloc m'agradaria donar-vos l'enhorabona pel programa, ja que jo sóc historiadora i veig aquest programa com una ferramenta molt bona per a difondre històries poc conegudes. A més, emprant l'humor, cosa que ho fa molt divertit i agradable d'escoltar. I bé, la meva pregunta és que quines són les fonts que empreu per a els vostres guions del programa? Perquè suposo que seran versemblants les fonts, però em resulta curiós d'on podeu treure informació tan concreta. Moltes gràcies.
A veure si tenim una altra pregunta, poder?
No, els periodistes no...
No revelem les nostres
fonts,
ja ho saps, això. És el nostre codi deontològic.
Aquí ja ho hem dit moltes vegades. No bus, si voleu la veritat, no busqueu internet.
No.
Els llibres, sempre.
Intentem consultar. Ja, és, depèn del personatge. Hi ha personatges que, bueno, que surten de llibres, n'hi ha que surten d'articles d'internet, diaris... La Wikipedia normalment... També la fem servir, no ho negarem pas, però la fa servir més com de base cronològica de la història per seguir el fil i després vas complementant amb diferents articles i diferents coses que vas trobant. No és gens fàcil, eh? Des d'aquí, deixeu-me felicitar tot l'equip de guionistes d'aquest programa, perquè nosaltres també n'hem escrit i n'escrivim alguna, i quan t'hi poses hi ha algun personatge que, déu-n'hi-do, tu t'encalles allà i pots estar ben bé un parell de dies...
Sí, que no hi ha
manera de sortir-te'n, eh?
No hi ha manera. En canvi, jo... Bertín Osborne,
home, surt sol.
És d'agrair, eh, que aquesta gent sigui.
Bertín Osborne, eh? Realment... Veu veure'l en aquell concert que no hi va anar ningú?
Mira, no, sí, no he vist aquestes imatges encara. Què va passar?
I va marxar, no?
Bueno, es va... No, van fer un concert, no hi havia públic, hi havien dues persones.
Eren del PP i Vox, no? Em sembla que van ser els que ho van...
Dos senyors, sí. I ell, en veure la desgràcia del que estava passant, va dir que... Yo ya he dicho que aquí no teníamos que actuar porque aquí han contratado a una gente de luz y sonido que no habría que contratarlos nunca más.
Pero...
perquè són molt malos. Es va carregar els tècnics perquè no hi havia gent de públic. Que dius, bueno, quina lògica té això.
És el primer que fan, la gent que va de públic, a veure qui són els tècnics,
sí, exacte.
Per si anar-hi o no.
No anar-hi. I llavors sortien dos senyors grans allà amb la seva entrada, a mi que me devuelvan el dinero, o que... Ha hecho un cuarto de hora, ha dicho no sé qué de la luz, y a mí que la luz, yo que la luz, yo he pagado y quería ver aquí a Albertín una hora y media o dos horas.
Sí senyor,
aquí 15 minutos de nada.
Gent que ha pagat per una entrada per veure Albertín Osborne, no els hi tornen els diners, doncs ells s'ho han buscat.
Exacte.
Que aquí sempre els trobareu de part d'en Bertín.
Ostres, tu, deu anar gastar-te uns cèntims per anar a veure Bertín Osborne.
Que no deu ser barat, eh?
No sé què deu valdre una entrada.
Jo no crec que tingui una entrada de 15 euros, però en Bertín... Perdona, quan valia anar a veure'l al teatre amb l'Arevalo en Pau Descansi?
Home,
no
30 euros tranquil·lament,
no
35.
No te'ls treu ningú, eh?
Sí, segur.
Ben pagats, també.
Home, això sí. Clar, són dos, eh? 35 euros. Són 17 euros i mig cada un. Bueno, l'Arevalo poder menys.
No, però en Bertín és molt més.
Clar,
és
llavors compensa.
Són dues persones.
Són 10 euros un i 20 l'altre. 30 euros. Més o menys, devia ser així. No ho sé.
Santíssim, en fi, Bertín Osborne.
Bertín Osborne, una abraçada.
Escalf.
Si ens estàs escoltant.
Sobretot.
Que ens consta que ens escolta. Sí. Mira, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Sí. Aviam. Atenció, el candidat del Partit Popular, Pablo Motos, ha guanyat les eleccions generals a Espanya i rellevarà a Pedro Sánchez al capdavant del govern. Motos, de 65 anys, guanya les eleccions després d'obtenir 123 dels 350 diputats al Congrés. L'aritmètica parlamentària no permet alternatives. El bloc dels partits d'esquerres no suma i, per tant, la victòria és definitiva. El valencià ha sortit al balcó de la seu del PP per agrair el suport dels votants. Aprofitem també per acabar i donem les gràcies també als que ens heu acompanyat en aquesta quarta temporada, tots els bunkaires, bunkarins, bunkarines. Ens retrobem al setembre, al mateix lloc, a la mateixa hora, encara no ho sé.
No sé.
Al mateix lloc, això sí, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau.